Una 5 minuts del migdia, repassem l'actualitat política tant provincial com local. Comencem parlant-nos de la Diputació de Castelló, que ha presentat la tercera guia de transparència com una eina clau per a impulsar i per a portar a terme l'administració electrònica en tots els municipis de la província. Amb aquesta nova publicació, el govern provincial dona un pas més en el seu compromís amb la transparència en l'administració local castellonenca, al servei dels ciutadans, després d'haver implantat ja en els ajuntaments la creació i posada en marxa de portals de transparència. I és que la Diputació suma amb aquesta guia un nou recurs a l'assistència integral en matèria de transparència que presta als ajuntaments de la província. Repassem actualitat de Nules. Davant la gran acceptació del taller d'elaboració d'articles de pell i tèxtil, que finalitzarà en breu, l'Ajuntament de Nules ha decidit repetir aquest curs amb el qual es vol recuperar oficis tradicionals. En concret, s'han beneficiat d'aquesta iniciativa un total de 10 persones que amb aquest curs, que té una duració de 390 hores, obtindran una titulació oficial que els permetrà treballar en alguna empresa especialitzada. Aquesta actuació està lligada al projecte natiu creat per a l'emprenedoria i el desenvolupament local. I a Almassora, la Regidoria de Turisme i Patrimoni oferirà visites teatralitzades al jaciment del Torrelló a partir del proper mes de febrer. Les sessions es realitzaran inicialment una vegada al mes i el consistori deixa la porta oberta a incrementar l'oferta si es genera més demanda. La iniciativa arriba després que hagin finalitzat les excavacions que la Conselleria de Cultura ha dut a terme en l'antic assentament i que han tret a la superfície la base de la muralla que envoltava el poblat, a més de nombroses restes de ceràmica ebusitana i procedents de la meseta ibèrica. I a Vila-real comencem parlant de l'oposició. El portaveu de Ciutadans, Domingo Vicent, ha alertat de nou que la policia local es troba en quadre, ja que compten amb una plantilla molt curta que, a més, en poc temps podria veure's minvada si finalment entra en vigor el Reial Decret de Jubilació Anticipada. En aquest sentit, l'Edil ha informat que aquesta nova legislació podria comportar entre 4 i 5 agents que abandonaren el cos de febrer a març, segons els sindicats. D'altra banda, Caixa Rural Vila-real ha iniciat la seva programació nadalenca amb una jornada de confecció i mostra de centres florals nadalencs dirigida a l'Associació d'Amers de Casa. La música tindrà especial protagonisme en les activitats que l'entitat ha organitzat per a aquestes dates festives. Un dels principals actes tindrà lloc el proper 23 de desembre, data en què Caixa Rural celebrarà una missa per a tots els socis i clients en la Basílica de Sant Pasqual. Seguidament, Live Music Ballad oferirà un concert de Nadal en el restaurant El Casino. Així mateix, el diumenge 16 de desembre, el Cor Ciutat de Vila-real interpretarà un concert en la capella Santíssim Crist de l'Hospital amb un repertori nadalenc. Continuarà aquesta programació amb la banda jove Unió Musical La Lira i els cors infantils del CEI Botànic al Duc i la citada banda que actuaran en l'Auditori Municipal, moment en el que es farà entrega dels guardons del concurs de Belems que organitza els Lluïsos. Altre dels actes destacats organitzats per l'entitat tindrà lloc el 3 de gener amb els més menuts com a protagonistes. Des de les 5 disfrutaran de sorpreses com la visita dels patges reials, una xocolatada o un contacontes. I finalment destacar que avui s'ha presentat la Fira de Nadal, que s'inaugurarà el dia 21 de desembre i que estarà fins a l'1 de gener en l'Avinguda La Murà, des de l'Auditori Municipal fins al carrer Ramon y Cajal. Per això s'haurà de tallar aquest vial cèntric de la ciutat de Vila-real, una prova pilot que realitzaran des de l'Ajuntament per a començar a pensar o per a plantejar-se a llarg termini peatonalitzar aquest carrer, aquesta avinguda. Doncs en primer lloc era el regidor d'Economia, Xavier Ochando, el que explicava que aquesta Fira de Nadal estarà composta per diferents activitats. Entre altres, estarà aquest Mercat de Nadal, composat per casetes de fusta en la que els comerços de Vila-real vendran els seus productes. També hi haurà una pista de gel, així com un carrusel. Tots aquests tindran una entrada d'un euro i mig.
En el mateix centre de la ciutat, en un desplegament especial en el qual nosaltres també tindrem unes casetes de fusta especialment habilitades per a l'ocasió, també gràcies, com us deia abans, a altres entitats i altres associacions, també tindrem en la col·laboració d'AFEVIL, l'Associació de Feriants de Vila-real, també tindrem un carrusel, un lloc de venda de cotó dolç, un espai de fira per als més menuts i també hem fet un esforç entre totes i tots per a poder portar ací a Vila-real una pista de gel per primera vegada, que això crec que és un fet històric en la nostra ciutat, en el qual també doncs, majors i xicotets, tots en família, podrem gaudir d'unes activitats especials per a aquests dies doncs, tan tradicionals i tan importants per a passar-les en família. Només afegir que també aquesta inauguració d'aquesta pista de gel, que serà el pròxim dia 21, ho estàvem comentant abans, la farem també acompanyats d'una altra entitat del poble, del Club de Patí de Vila-real, que també pues, aprofita aquest dia per a fer una activitat.
D'altra banda, la regidora de Joventut i Participació Ciutadana, Gemma Gil, ha explicat que l'anterior, el que abans s'anomenava Nadalàndia, s'integrarà en la Fira de Nadal.
Permís de Joventut hem presentat el que serà la programació juvenil, permís d'activitats de tot tipus, activitat lúdica, activitats artístiques i també activitats socioculturals. Farem una combinació, permís de les associacions de juvenils que participen amb nosaltres en la regidoria. Recordeu que l'any passat van ser elles les que van dur a terme el Nadalàndia. Enguany serà una combinació des del dia 22 de desembre fins al 26 de desembre, on associacions com, per exemple, la de Pepa Cases, permís de la seva companyia i la seva escola d'arts escèniques, ens farà una performance que es titula Bailando Historia, on podrem veure aquesta combinació tan moderna, no? Podem dir que se va implantar en els anys 60 per Cilla Trar o Baryshnikov mateixa, on fan aquesta didàctica de la dansa, és a dir, tota la gent que se vulgui apropar es faran una espècie de taller on ells seran els propis protagonistes. Aquesta és la gràcia que té el nostre art contemporani, o en aquest cas la dansa contemporània. És algo que vull agrair a Pepa. Pepa va ser de les primeres, no? Ja en el mes de juliol, que ens va dir que què fem enguany per a Nadalàndia o per al període de Nadal, i li van dir que encantats de comptar amb ella, que tota proposta que es presentara, tant ella i després van sumar més associacions com Capoeira, Arts Marcials o també, per exemple, Sant Balea, són les primeres associacions que han volgut estar ahí fent-nos costat i que participaran també fent un Nadal també solidari però també molt cultural i també a obrir les arts a tots els veïns i veïnes.
Arribem a la 1:14 del migdia. Nosaltres tanquem ja aquest informatiu. De seguida ens anem a presentar-te més convidats. Estem a Ràdio Vila-real.
Depilat, la depilación definitiva. Ven e infórmate de nuestros bonos y packs en láser de diodo. Disfruta de los beneficios del Indiva. Reafirma, rejuvenece, remodela, tonifica, oxigena e ilumina. Sesión facial por 35 euros y bono de 5 sesiones a 30 euros. Rejuvenece tu rostro y modela tu cuerpo en Depilat, calle San Miguel 39 de Vila-real. Pide cita en el 964 53 14 97.
Impala, Centro Médico de Fisioterapia Avanzada Deportiva, rehabilitación, presoterapia combinada con crioterapia. Además te realizan un estudio funcional para tratar tus dolencias crónicas o agudas, así como dolencias de columna, porque tu salud y bienestar nos importan. Centro Médico Impala, entrada libre, parking gratuito, Grau de Castellón. You've been looking for...
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Aquesta vespada, a partir de les 7 del Centre Associat de la UNED a Vila-real, hi ha convocada una nova cita de conferències blanques. En aquesta ocasió es parlarà de diferents plantejaments relacionats amb la filosofia, en dos, diguem, frases, una de Hobbes o una altra de Rousseau, respecte a si l'home és bo o no per natura, quin és el paper que juga l'Estat en aquesta situació de l'home, sota el títol «Són les democràcies modernes, un lobo per a l'home». Doncs bé, un dels ponents d'aquesta conferència és el catedràtic i professor de filosofia de la UNED i el tenim a l'altra banda del fil telefònic, Jacinto Rivera de Rosales. Jacinto, muy buenos días.
Buenos días, Sheila.
Bueno, muchas gracias por atendernos en primer lugar, ya que suponemos que la agenda es un poco complicada.
Gracias a vosotros por la amabilidad.
Bueno, comentábamos, se plantea desde la organización de conferencias blancas atender a diferentes temas de actualidad y abordar desde el punto de vista de la filosofía situaciones como las propuestas electorales de Vox, que dijéramos han tenido un repunte, ¿no?, gracias a la situación andaluza, también cómo está el proceso o la situación en Cataluña, la crisis migratoria. ¿Qué tiene que decir o qué puede aportar la filosofía a estos temas de actualidad?
Bueno, la filosofía se dedica a reflexionar sobre la ética, se dedica a reflexionar también sobre la política y los fundamentos del poder, se dedica también a reflexionar sobre la solidaridad y también sobre la propia finitud, es decir, que a veces uno no lo puede todo, pero sí la necesidad de hacer frente a esos problemas de la mejor manera posible, teniendo en cuenta tal vez tres puntos. Sí. Uno que sería el ideal hacia donde él tiene que ir y que nos es difícil o quizás imposible hacerlo y construirlo de la noche a la mañana. Y teniendo en cuenta ese ideal, que sería en este caso en lo que me plantea, sería el ideal de la fraternidad, ¿no?, y de los derechos iguales de todos los hombres, tener también claro que la política tiene que también tener los pies sobre la tierra y sobre las realidades para no pasarse, ¿no? Tener prudencia y ser eficaz. Quizás esos son los tres puntos que tendríamos que tener en cuenta en estos problemas que me señalas, ¿no? Claro, el ideal. Y claro, también el tiempo, el tempus que hay que hacer para llegar hacia ese ideal. También para no exigir demasiado de las personas que pueden tener sus miedos, sus dificultades y que tampoco se tiene una infinitud como para poder solucionar las cosas de la noche a la mañana.
La conferencia parte de una frase popularizada, ¿no?, aunque originaria de otra persona, del filósofo, ¿no?, pensador Hobbes. El hombre es un lobo para el hombre, una frase postulada hace siglos que sigue vigente, ¿no?, puede seguir vigente, que habla sobre el peligro que suponemos o que podremos suponer unos humanos sobre otros, aunque también en el planteamiento de la conferencia se contrapone a una pues claro, en el polo opuesto, el hombre es bueno por naturaleza. Nacemos malos, nos hace mal a la sociedad, es complicado tomar solo una de estas posturas.
Sí, es complicado también porque el término de naturaleza es un término muy borroso. Cada uno ahí mete cosas diferentes. Sí. Y dependiendo de las cosas que uno meta, así le sale una conclusión o le sale otra. También el interés y el de donde parte Hobbes y Rousseau es diferente, ¿no? Una anécdota interesante para comprender también a Hobbes es que su madre le dio a luz prematuramente ante el susto que tuvo de que venía la armada invencible de Felipe II y que iban a ser masacrados, ¿no? Uh-huh. Entonces él dice que su madre dio a luz a dos hijos, a él y al miedo, ¿no?
Sí.
El Hobbes parte de ese miedo a la guerra civil que él vivió durante largo tiempo también en Inglaterra, ¿no? Y entonces está preocupado por la seguridad, por sobrevivir, ¿no? Su experiencia es una experiencia trágica, es una experiencia de miedo, ¿no? y de que el hombre es lobo para el hombre, y entonces se necesita un poder soberano absoluto, uh-huh, que sería el monarca o que sería una asamblea.
Es complejo, ¿no?, quedarse con una de las partes, así que no sabemos también su punto de vista, ¿no? Nacemos, bueno, la naturaleza un poco dispersa, o realmente nuestro bagaje cultural es el que nos va guiando hacia esta maldad, ¿no?, entre comillas, que podemos tener los individuos.
Yo diría que lo que tenemos de naturaleza, si podemos hablar así, que sería lo que tenemos de simio o de homínido, no es ni buena ni mala, es la naturaleza es. Sí. Como es el árbol, o es el río, o es la montaña, lo bueno y lo malo nace en el mundo de la libertad, en el mundo de la cultura, en el mundo de la reflexión, uh-huh, el mundo del concepto. Es lo que es, lo que sí tenemos de libertad, o lo que somos de libertad, en donde pueden hacer lo bueno y lo malo, ¿no? Y esa libertad está dentro de la cultura, evidentemente, nos viene a través del lenguaje, del pensamiento, de la educación, y ahí entonces lo bueno y lo malo podríamos decir que procede del mundo de la libertad o de la cultura o de la sociedad, pero esa sociedad no es un ente abstracto, esa sociedad está hecha por todos nosotros, por nosotros mismos, ¿no?
También, volviendo, ¿no?, un poco a esta frase que impulsa la conferencia de esta tarde, bueno, si lo explico mal, usted me corrige, porque realmente no soy experta, ¿no?, en este campo. He buscado alguna información a ver si no lo he entendido bien, ¿no? Pero Hobbes plantea, como bien ha comentado usted, que para superar pues esta maldad que puede haber, la figura de un monarca, o también se habla de un Estado, ¿no?, en algunas de las explicaciones, para justamente controlar y conseguir esta convivencia pacífica, armónica entre la sociedad. Claro, las normas, las leyes buscan esto, ¿no? Buscan ordenar, facilitar la convivencia, pero parece imposible no conseguir esta sociedad modélica teniendo en cuenta las inquietudes de cada individuo. Así que, ¿cuál sería hoy la responsabilidad del Estado desde este prisma para conseguir pues esta convivencia pacífica en una sociedad?
Uf, esa es una pregunta difícil, ¿no?, de contestar. Sería algo tan repetido como el diálogo y la racionalidad, ¿no? Atender a los intereses, a los diversos intereses, no ser corrupto, eso es muy muy importante, ¿no? Y procurar hacer puentes, tender puentes entre esos intereses, ¿no? Pero el conflicto va a ser siempre muy muy inevitable, ¿no? Yo diría que quizás lo más necesario, no sé si diría una barbaridad, pero un poco de humildad, ¿no? Un poco, uh-huh, de humildad entre todos, de no creerse como el centro del mundo, ¿no? Y a veces ser civilizado es tener paciencia. Hay que protestar, pero protestar de una manera como más civilizada. No insultarse tanto, no tener ese odio, ¿no? Quizás ahí la cuestión sería la educación en el respeto, en el no odio, en la comprensión, en la necesaria pacto que tenemos que tener los unos con los otros, pero es difícil. Yo iría por ahí.
Claro, apunta a objetivos que hoy en día, tal y como está la situación o como nos la venden, parecen casi imposibles, ¿no? Ha hablado usted de la corrupción. Bueno, teniendo en cuenta las situaciones que vemos cada día, es casi imposible, ¿no? El diálogo también, que muchas veces no se quieren escuchar. Claro, falta rebajar un poco las pretensiones de uno mismo para que las de los otros también las podamos asumir, ¿no? O más o menos entender.
Sí, hay además otras cuestiones, ¿no? La degradación de la tierra, la dificultad cada vez más que habrá de materias primas, la corrupción también en los otros pueblos, las guerras comerciales. Es muy difícil. Estamos además en un mundo de globalización en que los problemas que parecían como más lejanos están muy presentes. Ajá. Lo que ocurre en China, lo que ocurre en Rusia, lo que ocurre en África, la inmigración incluso nos presenta y nos demuestra que lo que ocurre en Asia nos afecta en nuestra propia casa. Entonces parece ser que estamos como en un mundo mucho más complicado. También podemos verlo de otra manera. yo creo que antes estaba peor, en el siglo XVIII, en el siglo XIX. En el siglo XIX, por ejemplo, se premiaba a los argentinos que mataban a los indios, ¿no? O en Estados Unidos matando también a los indios. Hace mucho, en medio del siglo XIX, los alemanes y los franceses se mataban con ardor, ¿no? Hay un cierto crecimiento de la conciencia. Ese crecimiento de la conciencia hace que veamos problemas que antes ni eran problemas, como problemas mayores, ¿no? Yo diría que hay también un cierto progreso, y en ese progreso los problemas que antes no serían ningún problema, se crean problemas, se ven como problemas que hay que solucionarlo. Por ejemplo, en el siglo XVIII o en el siglo XV, si hubiera habido esta inmigración, no habría ningún problema, ¿no? Los matan y los asesinan y punto. Ahora decimos que no, eso no se puede hacer, ¿no? Entonces hay que ver los dos momentos, ¿no? Lo positivo y lo negativo, lo que vamos de progreso y los problemas que surgen también con ese mismo progreso, tanto técnico, científico, como también moral.
Habla, ¿no?, de se han superado algunos problemas, surgen otros, claro, con el avance de las civilizaciones, pero también en este contexto, ¿no? Ha hablado de la inmigración, antes pues se los cargaban a todos y se acabó el problema, ¿no? Ahora obviamente no se puede hacer esto porque, bueno, si ya escandaliza que los envíes a otro puerto, imagina matar a alguno, pero ¿qué responsabilidad?
O se los deportaba, por ejemplo, como Stalin, los deportaba millones y millones a Siberia, ¿no? Uh-huh. O Hitler, que los mataba, ¿no? Ahora comprendemos que, y la mayoría de la gente comprende, no toda la gente, la mayoría de la gente comprende que eso no se debe hacer.
Sí que es importante, pero sí que es cierto que, por ejemplo, el caso de la inmigración, pues se suele usar para al menos ocupar muchos minutos de informativos, muchas páginas en los diarios, y muchas veces dices, bueno, ¿por qué se habla tanto de esto? ¿No? Que la gente se enfrenta, se cabrea, se enervan los ánimos, cuando quizá están pasando otras cosas que al día a día nos afectan más. Así que, ¿qué responsabilidad pueden tener los medios de comunicación, ¿no?, los gobernantes que quizá utilizan a los medios para lanzar estos mensajes, caldear más los ánimos y que se generen estos odios, ¿no? Hablamos de la inmigración porque, desgraciadamente, es uno de los que más se utilizan, pero que seguro que hay muchos más.
Sí, la inmigración ahora mismo es un tema muy importante, ¿no? El Mediterráneo se está convirtiendo en una fosa común absolutamente intolerable, incluso que degrada a la propia Unión Europea. Hay dos razones. Una razón moral, que eso no se puede, y una razón no se puede permitir, y una razón también de conveniencia. Tenemos que solucionar los problemas de África porque ahora nos, y de Asia, porque ahora justamente son nuestros problemas, ¿no?
Sí. En el mundo global, ¿no?, los problemas de los otros también son nuestros.
Entonces tenemos que comprender que si no solucionamos los problemas de África, esos problemas son también problemas nuestros. Yo por lo que puedo ver los medios de comunicación españoles, a mí no me parece mal como lo hacen, ¿no? Yo no criticaría tanto, a mí me parecen bastante mesurados y a veces no tanto, a veces más, pero yo no sería tan crítico, diríamos, con la prensa y con la radio, con cierta radio, digo, estoy hablando del general, ¿no? Los más conocidos, los más, me parecen que no está mal, aunque ya le digo que a veces no estoy de acuerdo con cómo lo tratan, ¿no? Yo diría más bien casi como los políticos, ¿no? Intentando sacar un rendimiento rápido de los miedos, de los miedos fundamentalmente de la gente más que está más desamparada, ¿no? O de la gente que tiene más temores o más problemas psicológicos, podríamos decir, ¿no? Yo estaría más descontento con los políticos que con la prensa, ya que me has preguntado los dos.
Así que aquí, bueno, ellos tienen parte de culpa, claro. Mensajes últimamente que se habla más, ¿no?, de los extremos, especialmente se habla más hacia la derecha, pero claro, en el contexto actual, pues se usa,
pues es
mucho,
que muchas,
¿no?,
veces lo que hacen es insultarse, ¿no? No va mucho más del diálogo, del... Es difícil hacer así pedagogía, ¿no?
Pero si no das ejemplo, ¿cómo te van a seguir los de abajo?
Claro. Claro, y ejemplo también en lo que habíamos dicho de la corrupción, pero ejemplo también en la forma de diálogo, en la forma de entenderse. Yo creo que ahí los políticos tendrían que aprender un poquito más.
¿A qué considera, no? Ya que quizá una de las soluciones que está dando es justamente esta, ¿no? Más diálogo, más puentes para estrechar o establecer intereses comunes. ¿A qué ámbito considera que le haría falta más diálogo, no? De todos los que tenemos aquí, bueno, se plantea en la conferencia hablar de Vox, se plantea del proceso catalán, de la guerra de Siria, del sistema capitalista. ¿A qué considera, no? Que le hace falta más diálogo.
Hombre, si hablas de la guerra de Siria, claro. Hay a veces el problema está en que los intervinientes pues no son especialmente naciones democráticas, ¿no? Uh-huh. Entonces ese es un problema que hay en Asia, en Medio Asia y también en África, ¿no? Que potencias que no son muy democráticas como Rusia o China se van metiendo y van haciendo una influencia. Se va progresivamente disminuyendo, creo yo, el colonialismo europeo, pero va entrando el otro colonialismo que se haría con cualquiera con tal de sacar un provecho. Eso es un problema en relación con la guerra de Siria, ¿no? Después ya que me has preguntado en concreto por Cataluña, también ahí hay un enfado difícil de digerir, ¿no? Difícil de solucionar. Pero habría que comprender o se tendría que comprender que no todo deseo se convierte en derecho y que derecho a decidir sin más, eso no existe. Existe un derecho a decidir una cosa sí y otra no. Nadie tiene derecho a decidirlo todo. Uh-huh. Y hay cosas que sí podemos decidir y cosas que no podemos decidir y que un deseo no se convierte sin más por ello mismo en un derecho, ¿no? Y yo creo que la única solución, si los independentistas quieren, la única solución sería cambiar la Constitución. Pero cambiar la Constitución va a ser muy difícil porque cada uno tira de la manta de un sitio y de otro. Y yo no veo una unanimidad necesaria como para cambiar la Constitución, pero sería el único medio posible, ¿no? Y después, en cuanto a Vox, ya dado que me has preguntado por ahí, pues es la otra cara de la moneda, ¿no? Igual que en Cataluña, ¿no? Casi. Son como el anverso y el reverso, ¿no? Si los catalanes dicen Cataluña first, pues los andaluces ya por los españoles first, ¿no? Uh-huh. No queremos que nos quiten nuestro dinero, no quiero, es como en Brexit, ¿no? También, ¿no? Sí. Europa nos roba o Trump, ¿no? Es una reacción muy muy típica y que lo estamos viendo en otros países como Polonia, como Hungría, como de autodefensa. Uh-huh. Frente a la globalización. Y que afecta fundamentalmente no solo a gente rica, sino sobre todo a gente pobre, a gente que ve el peligro de que le quiten su puesto de trabajo, o a gente que ve que no le ayudan suficientemente y sí que se coge un dinero para los emigrantes. Es decir, normalmente es la gente, bueno, de derecha o de izquierda, pero la gente sobre todo que está más desprotegida, ¿no? Uh-huh. Por miedo y por envidia. Es un fenómeno contra globalización, de protección de la gente que tiene más dinero frente al pobre. Habría ahí una... Porque no se está frente al negro que sea rico. A ese se le sirve. Uh-huh. Es más bien frente a la pobreza, ¿no?
Es seguramente el inmigrante que llega en una patera, ¿no? O bajo un camión y no el que puede llegar en coche o en avión.
Exactamente. Con el que llega en avión con joyas y con dinero, a ese no se le tiene miedo. Se le tiene miedo al pobre, exactamente.
Así que, bueno, esta es la situación. Es un poco, ¿no?, David contra Goliat. ¿Cómo se va a luchar contra la globalización cuando desde los estamentos cada vez se dan más pasos, ¿no?, para estrechar lazos a nivel internacional? Claro. Es complicado,
claro.
¿No?
Pero es un problema tan, tan gordo que es cierto también lo que dicen los italianos o lo que dicen. No se puede solucionar individualmente cada nación. Esto hay que hacerlo globalmente. y ese primer ensayo que ha habido de pacto en Marruecos, pues yo creo que es un buen paso, no es la única solución ni la solución final, pero hay que verlo así y sobre todo y sobre todo comprender que ya los problemas de fuera son problemas internos, que ya no hay fronteras así seguras, que tenemos que tomar en serio el problema de África, que tenemos que tomar en serio el problema de Asia, que somos también responsables, ¿no? Que nos viene muchas veces aquello mismas cosas que hemos provocado, ¿no? y que ahora, no solo por moral, sino que ahora ya por interés, tenemos que ponernos a también a ayudar al otro. Porque la solución mejor, la mejor sería que no tuvieran que salir forzadamente de su tierra porque los matan o porque mueren de hambre.
Uh-huh. Claro, nadie metería a su hijo, ¿no? O embarazada, si no estás en una situación de emergencia extrema.
Exactamente. Uh-huh. Y esas guerras son guerras internas, evidentemente, pero también...
con intereses. Con,
exactamente. De capitales, de compañías, y ahora se mete también Rusia y China. Es un polvorín eso.
Ya está dudando, Jacinto, pinceladas, ¿no?, de por dónde podrían ir los tiros, ¿no? Bueno, quizá no es el mejor símil porque se intenta, ¿no?, o estamos hablando de conseguir una sociedad en paz, en armonía, pero serían estos los ingredientes, ¿no?, para encaminarnos, más diálogo, más escuchar lo que pasa afuera, porque también es ahora algo que nos afecta, para ir, ¿no?, para caminar, como decíamos, hasta esta sociedad en paz.
Sí, y a eso se agrega el problema de la degradación de la tierra, ¿no?, uh-huh, en el cual la vida va a ser más difícil. Espero que el progreso técnico solucione esos asuntos, ¿no? El progreso científico y técnico solucione esos asuntos.
Uh-huh. Aunque a veces, ¿no?, esta evolución ha hecho que castiguemos más al planeta. Veremos a ver si llega el momento contrario, ¿no?
Sí. Debemos aprender ahí, ¿no? Debemos aprender a ser inteligentes. Es que eso ya no es ni inteligente, el destruir el planeta, ¿no? Es que eso es una ganancia rápida para después ser... es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Es que eso ya no es ni inteligente, tenemos que ser inteligente. Por ejemplo, el programa que tiene Madrid o que tiene Málaga de plantar 1 millón de árboles, por ejemplo, es una cosa mínima, sí. Pero es un intentar hacer más habitable la tierra. Eso es lo es inteligente, porque no solamente es inteligente desde el punto de vista moral y político, es que es inteligente incluso desde el punto de vista de interés personal, individual. Porque ya los problemas que ocurren en un sitio son problemas también tuyos. Esa es la cuestión.
Uh-huh. Lo que no sé si los madrileños estarán tan de acuerdo, ¿no? Bueno, creo que usted vive allí o es de Madrid, con las decisiones que se han tomado para no poder ir con el coche por el centro, para evitar contaminaciones, ¿no? Pero bueno, eso ya sería otro caballo de batalla.
Pero sí. Pero es la tendencia de todas las grandes ciudades. Eso molesta, evidentemente, ¿no? Pero las grandes ciudades se van peatonalizando y se van restringiendo en Londres, en París, en... sí, Pontevedra comenzó, creo recordar que fue la primera que comenzó y la gente ahora está muy contenta con eso, ¿no? Pero sí, trae sus inconvenientes. Ninguna medida es totalmente perfecta, ¿no? Trae también sus inconvenientes.
Ajá. Pero bueno, Jacinto, si le parece, como seguramente que alguno de estos asuntos y otros los abordarán esta tarde, no queremos destripar más, ¿no? Queremos que la gente asista a la conferencia. Muchas claro. gracias por atendernos y, bueno, suponemos invitar a la gente, ¿no?, a que esta tarde acuda a las 7 a la UNED para participar de esta charla.
Para participar activamente, porque también habrá diálogo y podrán decir ellos también lo que piensan, claro.
Pues esperemos que sea mucha la gente que se pueda beneficiar de estas reflexiones. Jacinto Rivera de Rosales, catedrático de Filosofía de la UNED, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias.
Y que vaya muy bien esta conferencia.
Gracias.
Vila-real ret honors al il·lustre guitarrista vila-realenc Francesc Tàrrega. Fins el 14 de desembre, els alumnes de col·legis i instituts descobriran la figura de Tàrrega amb concerts didàctics i activitats. El dia 14, Adrián Rius presentarà la biografia del músic. Serà a les 5:30 a la seu de la comunitat de Regants, tot seguit commemoració oficial pel Dia Internacional de Francesc Tàrrega. El dia 15 a les 7 de la vesprada, la comunitat de Regants acull el concert integral Tàrrega amb artistes de Brasil, França i Espanya. A continuació, Ana Archiles presentarà el seu disc amb obres de Tàrrega. I el 16 de desembre, l'Auditori Municipal serà l'escenari a les 7 de la vesprada de la Gala Tàrrega. Entrada amb invitació. Participa! Vila-real avança en cultura. Junts, Vila-real avança.
I 40 minuts del migdia, continuem a la 92.2 de la freqüència modulada en els darrers protagonistes d'aquesta jornada de dijous, perquè avui anem a parlar de la tercera trobada d'artesans que arriba aquest cap de setmana a la Casa dels Mundina de la localitat de Vila-real. Anem a parlar amb la coordinadora d'aquesta trobada i en uns minutets ens acompanyarà també el regidor d'Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic, Josep Pasqual Sancho. Però presentem de seguideta a Elena Archiles. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs anem a parlar d'aquesta tercera trobada una vegada més. No sé si crec que ja s'havia fet alguna vegada a la Casa dels Mundina, no?
Sí, fa dos anys vam començar l'edició a la Casa Mundina. L'any passat vam passar a un altre espai per circumstàncies d'organització i ara ens alegra tornar a la Casa Mundina.
Però hem de dir que ha sigut d'un èxit rotund aquest any perquè s'ha, no sé si, duplicat la participació.
Sí, inclús més, no? Perquè en total van a ser 22 artesans els que participen i l'any passat l'edició en va comptar en 10. I encara continua gent volent participar, per qüestió d'espai no tot el món podrà. Molts artesans s'han solidaritzat i compartiran taula amb altres companys i sí que estem contents de l'acollida.
Quin és el motiu?
Bé, la trobada realment s'està organitzant des de la regidoria per a poder donar visibilitat a un consum més responsable, on comprem productes locals, fets a mà, donem un poc més de visibilitat a gent que està començant, sí. I en moltes ocasions són productes que se treballen en material de rebuig o en material reciclat, i ja tenim empreses com Creadores de Sueños que agafen mobles que ja estan vellets i no s'utilitzen i els restauren, o tenim a Kisa, que en rebuig de teles fan bolsos molt xulos, i és un poc el concepte de la fira, no? El donar un ús a material que ja no, que és de rebuig. No?
Molt bé, molt bé. La veritat és que és un concepte molt bonic, molt atractiu, perquè jo crec que cada vegada aquest tipus de productes i d'empreses que són com de confiança, properes, que això, que el consum responsable és un dels seus pilars fonamentals, cada vegada això agrada més.
Sí, jo penso que la gent també ho busca un poc més, no? Ja en un món tan global comencem a valorar les coses fetes en carinyo i en estima i que no siga tot igual, no?
Pues sí, la veritat és que sí. Però la veritat és que tenim una quantitat, com dèiem, gran de persones. No sé si són de Vila-real, les empreses, són de la província de Castelló.
Sí, són de per així, tot de gent de proximitat. La majoria són de Vila-real, n'hi ha gent de la província.
I algunes que tenen ja un recorregut o són de les que estan començant?
Moltes estan començant ara. De fet, per exemple, va participar una xica que ha fet un producte molt innovador, que són veles en soja hidrogenada. I ens comentava que ha sigut mare, havia parat per la maternitat i ara ha començat a arrencar una altra vegada el món laboral en aquest producte que ha provat i que té molta il·lusió de veure com respon la gent. I després n'hi ha gent que ja porta un recorregut de més anys. N'hi ha empreses que és el tercer any que participen.
Ah, com per exemple?
Tindríem a Sirimiri Dolç, per exemple, que ja va participar en les anteriors edicions. L'Analitas, que fan nines d'amigurimis, que són de ganxillo, no? Tenim a Kisa, que són els bolsos que vos comentava. Mm. Tenim a Bisuit, que fan regals personalitzats, molt cookies, molt xulos. Sí. I bé, tenim a, per exemple, Abraham, tornarà en l'associació.
Doncs com... sí, ara parlem d'aquesta part més solidària. Ara de seguideta, abans hem avançat que el regidor Josep Pasqual Sancho estaria amb nosaltres. Doncs ja el tenim així. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Doncs el que estàvem comentant amb Elena, no? Que és cert que n'hi ha, que ha tingut molt d'èxit, que cada vegada apareix cert que aquesta trobada d'artesans li agrada més, no? Ara fa falta la implicació de la ciutadania, també.
Sí, pues de veritat que del primer any la gent va acudir molt i els artesans van vindre, però un any sí que mos n'han anat. de mare, diguem, no? Com solen dir per ací per Vila-real. Són 20 artesans, que no sé si ho ha dit l'Helena, que n'hi ha gent que tindrà que compartir taula, val?
Sí, l'ha
comentat. Sí, sí. Perquè no n'hi ha més espai, aleshores, pues, i si això va a més, pues, tindrem que buscar-nos un altre lloc. Perquè, clar, l'impuls del consum responsable, creiem nosaltres, i més en aquestes dates que estem, pues, allí poden topetar, si vols fer algun regal, únics, perquè estan fets a mà, de reciclats.
I ser originals en el regal, i que moltes vegades apostem, pues, no sabem què regalar i... Te'n vas a buscar, no?, lo de sempre, no?, lo normal. Doncs pues no, ahir pot ser original. I fer uns regals únics.
Sí, únics, de veritat, sí, perquè són estan fets a mà, no n'hi ha cap igual, exclusiu, a vegades parlem, però no. Allí n'hi ha de tot, exclusiu, l'havíem dit, i després gent que conforme una company que ve, que és mare de dia i per la nit treballa, i tota aquesta classe és de que tenen valor, tot aquest treball i sacrifici, sí, que van aquestes persones, que tal vegada no estan valores conforme caldria, perquè el treball que i l'esforç que fan és molt gran, i més en uns consums responsables d'una economia social i solidària, que és el que volem fer en aquestes trobades.
I perquè és cert també que bona part d'aquestes persones, d'aquestes empreses, ho fan... no te dic com a hobby, no? Però perquè els agrada molt.
Sí, de fet, alguns artesans i artesanes ho estan fent fora d'horari laboral, vull dir, per la nit, i ho dediquen des del seu carinyo perquè és una passió que tenen.
Que no se pot viure d'això, sinó que és una dieta,
clar,
no?
Exacte. Pense que també és un dels motius per el que estan hagut tan bona acollida, perquè els artesans que estan començant tenen molt poquetes oportunitats realment de poder mostrar el seu producte i contar el seu projecte. Sí. I és un espai on poden fer-ho i la rebuda ha sigut molt bona, no?
Doncs parlaves, Helena, de la part solidària, no? De que estarà conquistant escalones, però també estarà Esmara, i per això nosaltres volem presentar a Josep Pasqual Albiol des d'Esmara. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs comenta'ns, quina serà la participació d'Esmara en aquesta mostra, en
sí,
aquesta
pues,
trobada?
Bueno, segur que la trobada, a part de tindre la vessant de consum responsable i ambiental i sostenible, té una part solidària, conforme dies, des de la regidoria mos va invitar al col·lectiu d'Esmara Vila-real a que col·laboraren en esta trobada, i nosaltres pues, encantats, realment vam acceptar, no? La idea és que els socis d'Esmara s'han implicat totalment, no? I sí, nosaltres col·laborarem en la trobada, tindrem allí una paradeta, un stand, no? Mm-hmm. On la gent pues, podrà consumir productes casolans fets per els propis socis de l'entitat. Això és la idea, un poc.
Ah, molt bé. Pues bueno, també molt bonico, no? Que al cap i a la fi, aquesta és la finalitat.
La finalitat, això, i després també ells recaudaran diners per ell. Vull dir,
sí,
per
però la idea d'això, sabeu que, bueno, que és Mare Vila-real, a part de... Bueno, bàsicament porta ja durant molts anys consolidant-se en dos programes anuals, no? Ho és Vacances en Pau, ja vam parlar, sí, el seu dia, de xiquets que venen a l'estiu i tal, i l'altre és la Caravana per la Pau. Sí. La Caravana per la Pau és un projecte que comença ara al desembre i acaba a final de febrer.
En què consistís?
Sí, doncs pues mira, és molt bàsicament és recaptar el màxim d'aliments possibles, no? Per a omplir un vaixell, no? Que des del port d'Alacant fa cap a Oran, no? I ja dic, això ja s'està fent més de 25 anys, aconseguim omplir aquest vaixell de menjar, no? I aquest menjar pues, va destinat als campaments de refugiats saharauis.
En este quan se recollixen els aliments?
Sí, hem començat recentment, no? En algunes, bàsicament es comencem bàsicament primer per escoles, no?
Sí.
En les escoles se fa campanyes, s'explica també als xiquets quina és la situació dels campaments, molt, o sigui, té una part també pedagògica i didàctica, no? I la finalitat és això, en les escoles recollir aliments des d'ara de desembre fins a finals de febrer més o menys, no? Són aliments que tinguin una fase de conservació.
És dir, i persones del carrer també poden fer-vos arribar els aliments no peribles?
Sí, bueno, vols dir, primer comencem per escoles, també treballem en altres entitats, en este moment pues, també el Centre Excursista de Vila-real també està recollint aliments, no? I a poc en altres entitats, també el Cèrtic Submarí també ha col·laborat moltes vegades nosaltres, sí, també en recollida d'aliments, pues, anem fent extensible la campanya a tres indrets, no? En esta ocasió el que volem és això, els diners que se repleguen pues, aniran destinats directament a això, a comprar aliments destinats als refugiats a Caragües.
Molt bé, doncs hem conegut un poc més, ja sabeu que podreu ajudar a Esmara, no? Entre altres coses. Però bé, al voltant d'aquesta trobada d'artesans, d'aquesta tercera edició, pues sempre s'ha d'ambientar d'alguna forma, no? No només que estiguin els artesans allí venent el seu producte, sinó que s'intenta dinamitzar a través d'activitats, activitats per a tota la família, que m'agradaria que aprofitareu per a explicar qui considere.
No, Elena vos explicarà que era la coordinadora de... totes les activitats.
Com sabeu, la fireta serà dissabte i diumenge, l'horari d'apertura serà dissabte de 10 a 2 i per la vesprada de 5 a 9 i el diumenge de 10 a 2. Mm-hmm. Dins d'aquest horari, el dissabte tenim previstes per el matí una activitat que organitzarem des de CLAP Educació Activa, que serà una activitat per fer creació de decoracions nadalenques, reutilitzant...
Bon moment, eh?
Sí, i la idea és reutilitzar elements quotidians. Una de les activitats que hem pensat és fer decoracions en CDs, que ara quasi tot és digital i n'hi ha molts CDs per casa que no s'utilitzen, doncs sí. Anem a aprofitar aquests CDs. I un poc aquesta és la idea, no? Xapes de casa, xapes de botelles, reaprofitar aquests elements. Que des d'ací també m'agradaria dir que la gent que vulgui participar, que és una activitat en obert, gratuïta, sense inscripció prèvia, estaria bé que portaren botelles de plàstic, perquè n'hi ha algunes activitats que les anem a reutilitzar en decoracions. Val?
Molt bé, molt bé. Però que sàpiguen que pot participar qui considere, qui li avellisca en aquest moment.
Adults, xiquets, familiar, és un format molt obert.
I per la vesprada, què n'hi haurà?
I per la vesprada obrirem portes a les 5 i Conta Clown, Rosabel, que és una persona del poble que s'ha dedicat tota la vida, no?, a l'educació mediambiental, ens oferirà un contacontes i un taller ecològic per als xiquets. I quan ella acabe tindrem el concert de Weirdo Meets Russia, que és un grup de música format per Juan Bifortea i Paco León, els dos són d'ací de Villarreal, i aprofitarem esta sessió per a presentar el seu nou disc, Folk Psychology, en el qual, bueno, és un concert molt diferent, en música rock experimental, acompanyat de projeccions audiovisuals que fan ells mateixa.
Que per cert, ja se pot escoltar des del 26 de novembre, ja se pot escoltar, no?
Així no és, sí. La gent que ja vulga ja el pot escoltar i en breu ja estarà el formato per a poder comprar també.
Doncs una bona oportunitat també per a poder escoltar a aquest grup Vila-Realen, que ens agrada també donar recolzament als músics en aquesta casa.
Sí, i el diumenge continuem donant recolzament a un altre músic, a Quique Villar, ens farà una sessió i és DJ i ens punxarà música el diumenge pel matí per acompanyar la sessió del Swap Corner que hem organitzat este any, en el qual podrem portar 5 objectes des de casa, que pot ser bé roba, accessoris o llibres, coses que ja no utilitzem, que volem simplement renovar, les portarem a este lloc d'intercanvi i podem anar-me'n a casa en 5 articles nous, perquè també volem donar un poc de visibilitat a això, no? És per un costat és comprar productes de proximitat i per un altre qüestionar si realment necessitem seguir consumint o podem intercanviar o reaprofitar, no?
Ens ho hauríem de plantejar un poc més, crec jo.
Per això estem intentant.
Però és molt interessant, això, reivindicar, no?, que la gent, en quin horari has comentat?
El Swap Corner l'hem plantejat de 11 a 1 i Quique estarà acompanyant-los en el mateix horari, més o menys.
Molt bé.
El diumenge, no?
El diumenge, sí, el diumenge pel matí.
Ja, i mentre està la música en marxa, mentre està aquest intercanvi, doncs que peguen la volteta i que vegin tota la gran quantitat de producte.
I que li facin un tas a sa mare i s'agarren una bona cervesa conquistant els escalones, que tots sabem que hi se beneficia en la lucha que igual està fent es mare com està fent Abraham.
I per cert, parlant dels artesans, comentàvem que n'hi han idees que igual no se'ns havia plantejat ni que podíem regalar coses d'aquestes característiques, no, Elena?
Sí, per exemple, tindrem a gent com Gregal Ecodesign, que fan espardenyes en material ecològic i amb llana, per a que la puguis utilitzar durant l'hivern, o tenim Aideta, que ja és el tercer any, Aideta Atelier, que fa coses precioses en ceràmica, la Llar de Marta, que era la gent que comentava el regidor, que és una mare de dia, que treballa artesania de la pedagogia Waldorf, que treballen en feltre, en llana cardada, i fan coses amb una sensibilitat molt especial, no? Mira Mamà, que treballa la roba feta a mà amb cotó orgànic per als xiquets. I després tindrem la Paca Mola, per exemple, que ja treballa, és un home molt divertit, fa bosses per a la compra, bosses per al pa, porta bocadillos,
reutilitzables. Sí, cosetes que, a més, jo ho considero un molt bon regal, al cap i a la fi, no? Són detallets I un amic invisible, per exemple. Ui, és ideal, és ideal.
Clar. Sí, poden ser productes més menudets o més grans, ahir a cadascú, segons sí. el seu pressupost, no? Tindrem també a gent que pinta sabates a mà, com Limón 3, sí, mm-hmm. jocs, mans màgiques, que fan taules dolces, fan decoracions amb globus, mm-hmm. o cosmètica natural, com que és el cas de 100% artesano i natural.
Que també estaria genial, eh? Que moltes vegades no sabem ni el que ens fiquem, no?
Exacte, exacte. I després tenim a Tejiendo Emociones, que és una gent que treballa també la tècnica de l'amigurimi.
Me dono compte jo de que se pensen els noms i són tots tan bonics, aquests noms dels artesans.
La veritat és que sí, sí. Després també tenim una persona molt original, no, que serà Edicions País del Mar, que el que vol és regalar una subscripció, no, per a que la gent accedisca a les seues edicions, que són revistes escrites en valencià, que parlen de coses de la terra, uh-huh. i com no, pues, pots regalar també una subscripció a una revista en aquestos sí. continguts tan interessants, no? Uh-huh.
Molt bé, doncs tenim de tot un poc, n'hi ha per a escollir un gran ventall de productes diferents. El més important de tot és això, que tots tenen com a segell el consum responsable.
Sí, és el que hem dit, un consum responsable i de proximitat, i que fan possible una economia real, social i solidària, que és el que hem buscat. Social perquè la gent vinga, i solidària, pues, que més que col·laborar en Armada i en conquistant els balones per dur endavant totes les projectes que estan fent. I nosaltres el que volem dir és agrair a tots els productors locals que han vingut, i també recordar que també n'hi haurà la exposició de els joguets de la Fundació de Reciclatge, tota l'exposició de tots els que han guanyat el premi, que Fundació
Tots
Units ja fa anys que estem col·laborant en ells, i també veuran totes aquestes iniciatives i aquestes idees tan grans que tenen els xiquets en col·laboració dels pares, que això és l'important, sí. que col·laboren els xiquets i pares.
Quina creativitat tenen, eh?
La creativitat molta, i els pares col·laboren molt en ells, en aquest cas, i també estan exposats allí.
Molt bé, doncs jo crec que ja ho tenim clar des de les 10 del matí d'aquest mateix dissabte i fins a diumenge. A quina hora tanca?
A les dues
de la vesprada. Doncs ja sabeu que teniu una cita que heu de passar sí o sí per la Casa dels Mundina.
Correcte.
Se queda curt, eh? L'any que ve hi haurà que pensar un nou espai.
N'hi ha que buscar un altre lloc.
Regidor, gràcies.
A vosaltres.
Elena, un plaer i que isca tot de meravella.
Moltes gràcies.
Bueno, i una vegada més esperem que recaudeu moltíssim des d'Esmara. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Arribem a la 1:57 minuts del migdia, la última de les pauses, abans d'acomiadar-nos i de donar pas al nostre company d'esports.
Muerte Tascabar abre sus puertas. Ven y prueba una gastronomía que encantará tu paladar. Divina de la Muerte, en Avenida Francia 80, junto a la Muti. Haz tu reserva al 665 90 12 84. Y también en Divina de la Muerte Tascabar encontrarás los mejores menús para Navidad.
Y estoy Divina de la Muerte.
Excavaciones Álvaro Rodríguez.
Ofrece servicios de movimiento de tierra, excavaciones, transformaciones de fincas agrícolas, derribos y cualquier tipo de trabajo que requiera de maquinaria para la construcción. Son especialistas en cimentaciones. Recuerda, Camí Fondo, nave 24 de Burriana. Teléfono 607-32-43-52.
Excavaciones Álvaro Rodríguez.
Solo este mes ven a la Red Renault y llévate un vehículo de la nueva gama Limited con hasta 6.700 euros de descuento y super equipado. Pantalla táctil con smartphone connection, climatizador automático, tarjeta manos libres, llantas de aleación, sensores de aparcamiento y mucho más, porque nosotros no tenemos límites, pero este anuncio sí. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió, boda, o donar-te algun capritx amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Vila-real.
A punt d'arribar a les dues de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata, que els apropa aquesta prèvia del partit del Villarreal d'avui. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05, que seccions fixes en la jornada de divendres. També amb diferents convidats ens continuarem apropant a la setmana Tàrrega. Demà ho presentem en més detall. Que passen una molt bona vesprada. Adeu. I feel totally lost. If I'm asking for help, it's only because being with you has opened my eyes. Could I ever believe such a perfect surprise? I keep asking myself, wondering how. I keep closing my eyes, but I can't look you out. Wanna fly to a place where it's just you and me, nobody else, so we can be free.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Siri, on puc escoltar què li està passant al Villarreal esta temporada?
Les coses del Villarreal, com sempre, a Radio Villarreal. Amb Javi Mata i Miguel Batalla.
Siri, i els partits de futbol també?
I tots els partits de futbol.
Siri, però tot o de veres?
Que sí, collons. Els de la 92.2. El nervioset de Mata i la seua tropa. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
Corre Cherichev, el mid es un al, es esta, va Cheri, está solo un al, y la pasa, está solo un al, en al, un al, un al, al porter, Fornas, 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 gol, 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 gol.
Futbol a Ràdio Villarreal, dijous, a partir de les 6:30 de la vesprada, Villarreal-Espartac. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per... A bordo, Automoción Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, Big Mader Arbo, Canem, Canos Impresors, Centro Médico Impala, Centre Mare, Centre Idiomes Estrangers, Clínica Dental Llopis Díaz, Cristalería Broc, Daswell Auto, De Fuserfin, Depílate, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Dominos Pizza, Excavaciones Álvaro, Frutas y Verduras La Menera, Granados, Hotel Sertecal, Quesos Almasora, Indusal, Jordi Mata Podología, Kaki Moda Joven, La Taberda, Limpieza Servilim, Maverauto, Marzá, Nissan, Óptica Villarreal, Óptica Joyería Víctor, Pinturas Mayen, Pizzería Luciola, Podología Silvia Díez, Pollos Alast, Casa Alejandra, Real Export, Santiago Manrique, Sempre Rapid, Serigrafías Libras, Supermercados Caix Domestic, Tot Descans, Vedat Castellón, Victoria Eventos y Vital Dent.